Al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts. Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:45 fins a 2:45.
Afrobel.
A cau d'orella.
Cervantes. Daniel Defoe.
I un dilluns més comptem amb el suport de la xarxa municipal de biblioteques. De seguida coneixerem el fons documental i també els clubs de lectura que impulsen a la biblioteca de Can Puigcener. Ho farem amb la directora en funcions, amb l'Esther Ruiz. Però també, primer us volem explicar què és el projecte El Sud Llegeix, que han impulsat des de la Biblioteca del Sud. I per això conversem ara amb l'auxiliar de biblioteques Noelia Esteves, que és també una de les persones que s'encarreguen d'aquest projecte inspirador. Noelia, bon dia. Explica'ns primer de tot en què consisteix aquesta iniciativa El Sud Llegeix i per què neix.
El Sud Llegeix és un repte lector que hem dissenyat entre els companys de la Biblioteca del Sud i consisteix en llegir un llibre de cadascuna de les 20 categories que nosaltres proposem. Aquestes categories les podreu trobar al nostre Instagram, que és El Sud Llegeix, i també a la nostra pàgina web, a la qual també podeu accedir a través del nostre Instagram. Llavors, per posar-vos un exemple que sigui més fàcil d'entendre, un cop que vosaltres entreu a l'Instagram a veure aquestes categories, trobareu aquestes diverses categories, cadascuna de les quals conté una característica que haurà de tenir el llibre que nosaltres escollim. Us poso l'exemple, la categoria 1, és un llibre que tingui el nom d'una flor al títol. Llavors, què hem de fer? Doncs podem anar a la biblioteca, buscar per casa o a una llibreria i hem de trobar aquest llibre que contingui aquest nom de flor, el títol. Per exemple, podria ser Los tulipanes negros, seria un llibre adequat per a aquesta categoria. Llavors el llegirem, podem fer, si volem, una recomanació tant a l'Instagram com a la nostra pàgina web, on tindreu un formulari per omplir aquestes dades. I ja tindrem aquesta primera categoria aconseguida. Després podem continuar per qualsevol de les altres categories, no fa falta que es faci en ordre, l'important és aconseguir llegir un llibre de cada categoria, però no l'ordre. Llavors podríem buscar la categoria 11, que sigui una novel·la gràfica. Doncs farem el mateix, buscarem una novel·la gràfica, la llegirem, farem una recomanació o no. Nosaltres estarem encantats de rebre totes les recomanacions de cadascun de vosaltres, així que us animem a fer-les. I un cop llegit aquest llibre, continuarem amb les següents categories. Un cop que tinguem les 20, haurem aconseguit acabar el repte lector de la Biblioteca del Sud. Què us sembla?
Doncs em sembla genial aquesta iniciativa, doncs, que també volem descobrir des de quan funciona.
Aquesta iniciativa ja va néixer fa un temps a la biblioteca. El que passa és que per unes raons o per unes altres encara no s'havia portat a terme. Llavors, podem dir que la pandèmia, l'actual situació per la que estem passant, la qual ja no és aconsellable reunir-se, no? com es pot fer d'altres activitats que ofereix la biblioteca, acceleri una mica aquesta decisió de portar-la a terme, perquè creiem que és una molt bona manera de continuar animant a tothom a que llegeixi i a que descobreixi el que tenim les biblioteques, el nostre fons i el plaer per la lectura d'una manera segura, perquè cada usuari pot venir a buscar el llibre en unes condicions totalment segures, se l'emporta a casa i pot participar en aquest repte sense cap mena de risc.
I també volíem descobrir, doncs, a qui va dirigida aquesta activitat.
Aquesta activitat va dirigida realment a tothom. No hem posat cap tipus de límit d'edat perquè pensem que pot ser una bona iniciativa tant per a nens, joves, persones adultes, així que animem a tothom a participar sense cap mena de límit d'edat.
I també volíem descobrir, doncs, el tipus de llibres, no?, que ens proposeu.
En aquest cas no fem una proposta concreta de llibres. Cadascuna de les persones ha de buscar llibres d'aquestes 20 categories i, tot i així, si en alguna categoria no troba el llibre o no sap què escollir, pot mirar al nostre Instagram, on trobarà recomanacions d'altres participants de les diverses categories. També pot trobar les nostres pròpies recomanacions, ja que els integrants de la biblioteca també estem participant al repte i també pengem les nostres recomanacions per ajudar a la resta de participants. I, si no, també us animo a que passeu per la biblioteca i parleu amb qualsevol de les nostres bibliotecàries i demaneu consell, perquè tenim també una llista amb recomanacions de cadascuna de les categories. Però animem, sobretot, a que fem aquest intent de trobar-les i podem passar també una bona estona buscant i rebuscant entre els llibres per trobar un que ens agradi.
Doncs així farem, Noelia, però entenc llavors que no hi ha un límit en aquest tipus de tries, no?, dels llibres.
També cal dir, en aquest sentit, que no posem cap mena de límit al tipus de llibre que hem d'agafar. Vull dir, seguint aquestes 5 categories, no sempre hem d'escollir per cada categoria una novel·la. Podem agafar llibres de coneixements que compleixin amb els requisits o altre tipus de llibre que sigui del nostre interès.
Uh-huh. I llavors què hem de fer si volem participar?
Per tots aquells que voleu participar, ho podeu fer de diverses maneres. La manera més fàcil és entrant al nostre Instagram, el Suggegeix, on trobareu un link que us portarà a un formulari d'inscripció on podreu enregistrar-vos. Aquest registre es farà a través d'un pseudònim. A més, per tots aquells que no teniu Instagram, també podeu posar-vos en contacte amb la biblioteca i us ajudarem a fer aquesta inscripció. Podeu trucar per telèfon, enviar-nos un e-mail o bé podeu passar directament i farem la inscripció amb vosaltres.
I fins quan estarà disponible també aquest repte?
Aquest repte estarà disponible fins al dia 9 de gener de 2022 i us podeu inscriure realment quan vulgueu. Us recomanem que us inscriviu el més aviat possible perquè així tindreu temps de llegir aquestes 20 categories d'una forma més relaxada. Però acceptarem participants durant tot el concurs, perquè del que es tracta és de que tothom pugui gaudir del repte, de la lectura i d'aquest joc que hem ideat.
Uh-huh. No sé si també, aprofitant l'ocasió, ens pots oferir algun consell per fomentar l'hàbit lector.
Doncs aquesta és una pregunta molt recurrent a la biblioteca, sobretot pel públic infantil, però crec que es pot extrapolar a qualsevol edat. Per mi, la millor manera de fomentar l'hàbit lector és tenir molt clar que llegir un llibre ha de fer-se amb ganes, no? Llavors, és com quan estem veient la tele. Si no ens agrada el que estan fent en un canal, doncs canviem de canal i busquem una altra cosa. Amb els llibres ha de passar el mateix. Jo crec que per cada persona hi ha un llibre, un gènere, una categoria de lectura que és l'ideal per ella i es tracta una mica de buscar això, no? I si agafem un llibre i no ens agrada, doncs, a veure, no ens rendim a la primera, però si veiem que no, el millor que podem fer és buscar una altra cosa i un cop que trobem aquest llibre, aquest gènere, aquesta autora o autor que ens apassioni, ens enganxarem a llegir.
Uh-huh. Doncs a veure, fes-nos també alguna recomanació per anar tancant aquesta proposta.
Doncs com a recomanació, com ja us he explicat abans, al nostre Instagram, el Suggegeix, en podreu trobar un munt. Penjarem les recomanacions dels nostres participants i també les nostres pròpies durant les setmanes que duri el repte. A banda d'això, si us haig de recomanar només una, de moment, us puc dir que jo he començat el repte amb la categoria 11, que és una novel·la gràfica, i he escollit per aquesta categoria The Handmaid's Tale, de la Margaret Atwood, en versió còmic.
I per què has escollit precisament aquesta lectura?
He escollit aquesta lectura perquè crec que en aquest temps excepcional que ens ha tocat viure hem de treure alguna cosa positiva. Llavors, a banda de fomentar aquest hàbit lector que pretenem fomentar a través del repte, he pensat que seria bo també fomentar d'altres hàbits, com pot ser, per exemple, l'aprenentatge d'idiomes. Llavors, era un llibre que ajuntava aquesta passió per la lectura, aquestes ganes de llegir, amb també un hobby personal que tinc, que és el de l'aprenentatge d'idiomes. Llavors, crec que és una molt bona manera de continuar aprenent, i a més és un llibre on les il·lustracions són excepcionals i ens ajuden moltíssim a entendre el que estem llegint. Llavors recomano molt per a totes aquelles persones que estiguin interessades també en l'aprenentatge d'idiomes que agafin un llibre d'aquest estil, no? que podem llegir i a més estem aprenent d'altres coses. Sobre la història, doncs, no us vull avançar moltes coses, però el que sí que us puc dir és que és una distòpia. A vegades pot semblar surrealista, però el món en el que vivim ara mateix també ho és, i ens ajuda molt a reflexionar sobre la lluita pels nostres drets i d'altres tipus de coses, o el nostre paper com a dones, també a la societat, com pot canviar doncs, d'un dia per l'altre, com passa una mica en aquest llibre. Us animo a llegir-lo, a donar-li una oportunitat i a posar-vos també amb l'aprenentatge d'idiomes, perquè és una cosa també divertida i molt enriquidora.
Doncs em sembla fantàstic. No sé si per tancar vols afegir alguna cosa, Noelia.
Per últim, si em deixeu un segonet, us volem donar les gràcies per part de l'equip de la Biblioteca del Sud per convidar-nos a la ràdio. Jo m'ho he passat molt bé, sóc la Noelia, si us puc ajudar a la biblioteca em trobareu allà a la Biblioteca del Sud. També us volíem dir que us animem moltíssim a tots a participar al repte, que us engresqueu, que gaudiu, que busqueu lectures, que compartiu recomanacions i que disfruteu molt d'aquest hàbit lector. I si sou persones que encara no sou lectores, que escolteu els nostres consells i que trobeu aquest llibre que us apassioni, que us enganxi i que descobriu també, pels que sí que llegiu, altres tipus de llibres als quals no esteu acostumats a llegir. Una salutació molt gran, una abraçada a tots i esperem veure-us a la biblioteca o per les xarxes socials.
Doncs una abraçada també gegant per la Noelia i també, evidentment, per tota la gent que participa a la Biblioteca del Sud, per tots els treballadors. Nosaltres ara el que fem és també saludar, ara sí, a l'Esther Ruiz per conèixer doncs, el fons documental de la Biblioteca de Can Puigcener i també doncs, els clubs i les activitats que impulsen. Bon dia, Esther.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns, primer de tot, ets directora en funcions, posa'ns una mica en context, no?, la singularitat i també doncs, una mica el perfil d'usuaris que hi ha a la Biblioteca de Can Puigcener.
Vale, d'acord. Mira, estic, com tu has dit, en funcions, perquè bueno, la directora actualment està a la baix, no? I porto un temps relativament intensiu aquí a Can Puigcener a les altres. Et puc dir que com a biblioteca de proximitat serveix a la gent del barri, no? a la gent que viu més propera al que és l'edifici. I els nostres usuaris, bàsicament, són nens. Són gent molt jove, és una adulta, però és un barri molt jove i, a més, això es nota, eh? Llavors, són nens joves que venen a la biblioteca. I aquest podria dir que és el nostre públic estrella.
Esther, també volíem que ens expliquessis doncs, el fons especialitzat no?, que teniu en aquesta biblioteca en concret.
Sí, sí. Bueno, jo volia destacar que tenim un fons divers, però cada biblioteca té una especialitat. Uh-huh. En el cas del Can Puigcener tenim dues, podrem dir. Una és un fons especialitzat en àrab, en llengua àrab o sobre la cultura àrab, i l'altre és un fons especialitzat en DVDs de sèries, de sèries de televisió. I aquestes són la nostra característica, no?, d'especialització, però bueno, per la resta, doncs, podríem dir que és una biblioteca com qualsevol altra.
Però clar, evidentment podem trobar doncs meravelles com per exemple, doncs llibres de Shakespeare, no?, en àrab també.
Sí, és una cosa que et xoca molt. Veure un llibre, bueno, t'haig de dir que jo no sé àrab, no? I quan agafes un llibre l'has d'obrir al revés, bueno, per mi els signes són inintel·ligibles, però hi ha moments que apareix el dibuix de l'autor, de Shakespeare, no? Que dius, vale, és aquest, no? Pels desconeixedors de la llengua ens hem de guiar una mica com els nens petits, no? Pels dibuixets, no? Perquè realment és una llengua complexa, no?, per nosaltres. I tenim, doncs, des de llibres per aprendre àrab, sí, des de l'espanyol o des del castellà, llibres per aprendre castellà des de l'àrab, llibres per aprendre l'idioma per infants, per adults, obres clàssiques de la literatura, edicions bilingües, d'aquestes que et permeten llegir en una llengua i consultant-lo en una altra, i sobre els països àrabs en general. No és un fons únic, d'alguna manera és un fons únic. Val la pena, si estàs interessat en aquesta temàtica, doncs fer una ullada al nostre catàleg.
I tenen molta sortida? Explica'ns també, no? Doncs suposo que sí, que la tenen.
Doncs no tenen més sortida que la resta del fons. Uh-huh. És a dir, si podríem haver pensat que tindrien molt de ganxo per estar en un barri on hi ha emigració àrab, no, no és el cas. Uh-huh. Entenem que la gent que està aquí té altres lectures o altres interessos, no? Uh-huh. Els nens, podries pensar, els nens de famílies àrabs el llegirien, no. Els nens volen llegir, doncs, el Capità Calçotets i altres coses, no? Uh-huh. I les Mil i una nits, doncs, no deixa de ser com un clàssic, i com tots els clàssics, doncs tenen no estan en els top 10, no? Uh-huh. Diguéssim, de lectures amb més préstecs. Per tant, és com qualsevol altre fons, no té un ús més intensiu. Uh-huh. No podem dir el mateix de les sèries de televisió. Les sèries de televisió tenen, sí?, molt de ganxo, hombre. Sí, tot i que, bueno, la tendència, el format és el DVD, el de les sèries, sí, i la tendència del DVD és, com va passar amb el CD, extingir-se, no? Dels préstecs que hi havia als anys 90, que era el boom, pues la cosa va davallant, i bueno, ja Netflix, HBO, ja ha estat el golpe de gràcia, no? Una mica. Però, no obstant, el DVD encara té un recorregut, i les sèries, pues, també, perquè no tothom té plataformes de televisió i de sèries, i bueno, i també és veritat que les plataformes no tenen totes les sèries. Si tu busques un Paul Dark, no sé, m'ho invento, ara, o una sèrie dels anys 70, dels anys 80, que ja n'hi havia, doncs igual ja no les trobes, no?
Estan descatalogades, i en canvi a la biblioteca les podem trobar.
Exacte.
O també el que comentaves, no? Hi ha moltes realitats i no tothom, doncs, té accés a aquestes plataformes digitals, i és molt interessant que també, doncs, a les biblioteques hi hagi, doncs, aquest fons. Explica'ns també ara mateix, Esther, també, doncs, com ha canviat la vostra realitat, no? Perquè, evidentment, doncs, s'han deixat de fer moltes de les activitats que impulsàveu. Com us està afectant avui dia, doncs, a la pandèmia, no? I també, doncs, al treball, a la biblioteca.
Clar, la pandèmia ens ha canviat la vida a tots, no? Pues a les biblioteques també, de manera que si abans la nostra batalla diària era mantenir un cert silenci, un cert ambient d'estudi, de lectura, ara el problema és que aquest silenci ens fa molt de mal, perquè no ve gent, ve molt poca gent. I és un espai on justament aquesta biblioteca sempre està plena de nens amb els decibelis que implica, i clar, ara aquest silenci es fa estrany. Però, bueno, hi ha una normativa que impedeix un aforament superior a 21 persones, molta distància entre taula i taula, i ara és així. Ara ja no és un lloc tan amable com abans, que podies entrar amb la teva amiga i seure a la mateixa taula i fer els deures juntes. Però, bueno, això entenem que passarà, que estarem en algun moment tots vacunats i tornarà a ser un lloc on els aforaments siguin més amables i les distàncies no tan llunyanes, no?
Doncs això esperem, eh? Esperem tots doncs, a anar recuperant doncs, a la nostra vida, no?
Sí.
El que toca ara doncs, és ser responsable i, evidentment, doncs, a mantenir la seguretat i doncs, totes aquestes mesures no? per intentar doncs, frenar aquest virus i més no? en el context actual que ens trobem, que les dades no ens ho fan gens fàcil. Escolta,
no.
Explica'ns també, Esther, el club de lectura, no? Els clubs de lectura, això sí que continuen en marxa.
Sí, bueno, dintre d'aquest context doncs, hi ha coses que podem fer, altres que no, i una de les coses que podem fer, gràcies a les videoconferències, són els clubs de lectura. També t'haig de dir que les fem perquè és possible, però que en realitat estem desitjant tots tornar a fer-los en persona, perquè la qualitat que té una trobada física a la videoconferència no és comparable. Però bueno, mentretant anem fent online, ¿vale?
Sí, exacte, aleshores, ni que sigui per pantalles, però connectats d'aquesta manera, molt bé.
Sí,
i llavors, bueno, quins ens vols destacar?
Sí. Bueno, doncs tenim un club de lectura que es diu Obra Viva, a Campotgener, és un club de lectura per adults, val? Per persones joves i adultes, diguéssim que no és infantil, eh? Aleshores, està conduït per l'Enric López i l'any 2021 doncs, tenim una selecció de lectures per llegir al llarg de tot l'any. Són molt diverses i l'autor ha cuidat que, diguéssim, el menú de lectures tingui una mica de tot, que estigui equilibrat, vale? I, bueno, a mi personalment m'ha encantat, la selecció que n'ha fet, perquè alguns els conec, altres no, i penso, ostres, està molt bé la barreja. I, bueno, també vull aprofitar per dir que encara queda alguna plaça en aquest club de lectura, eh? Així que si algú està pensant de llegir d'una manera solitària en aquest cas, però després posar-lo en comú amb la resta de lectors, doncs encara hi és a temps d'apuntar-se.
Molt bé, i què hem de fer? Què hem de fer?
Què heu de fer? Si esteu interessats, o ens envieu un correu a la biblioteca de Campotgener o ens feu un truc i us apuntem i en aquell moment ja podeu passar a buscar el llibre. Ara estem repartint la primera lectura del 2021, que és un llibre del Javier Reverte, L'aventura de viajar. És un llibre de viatges, narració de viatges. Javier Reverte era un autor, va morir a finals de l'any passat, que bueno, escrivia una mica de tot, perquè em sembla que havia escrit poesia i tot, però se'l coneix sobretot pels seus llibres de viatges. A les biblioteques en trobareu tots, i era un excel·lent narrador de viatges. Tant és que jo crec que hi ha llocs que no hi aniré després de llegir-lo amb ell, perquè segur que no seran tan bonics. Perquè
el poder de les paraules, moltes vegades, sí.
Sí, no, és un excel·lent narrador. No només et descriu el viatge i el lloc, sinó la història, el context. Per exemple, no és una guia de Lonely Planet, Realment, quan agafes un dels seus llibres, està ple d'anècdotes que expliquen com viuen, com pensen en aquell lloc. I, bueno, la lectura que ha triat el conductor del club de lectura es diu L'aventura de viajar, que és una selecció de viatges que l'autor considera extraordinaris. Ell va ser periodista i, per tant, va viatjar durant molts anys arreu del món. I ell fa una selecció de viatges que diu, bueno, doncs aquests els ficaré en aquest llibre i faré un poti-poti. I està molt bé, no?, perquè t'explica des d'un creuer de luxe, un viatge a una zona en guerra, a la selva de Guatemala, a diferents llocs, i està ple d'anècdotes. És molt, molt interessant. Bueno, t'haig de dir que jo sóc una fan del Javier Reverte, també. També el conductor del club de lectura per aquesta temporada ha seleccionat títols que no tenen res a veure amb L'aventura de viajar, com per exemple L'últim patriarca. L'últim patriarca és novel·la.
Sí.
És una novel·la de la Najat El Hajmi que, mira, després de seleccionar-la com a lectura, resulta que li han donat un premi. I ara està, doncs, bueno, en el top 10, no?, la Najat. Però, bueno, ja fa molts anys que va escriure L'últim patriarca, quan era més joveneta, i, bueno, és una novel·la excel·lent que serà la següent lectura del club. Després llegirem a Mario Benedetti, amb La tregua, El idiota, Fyodor de Dostoyevsky, El inspector de Gogol, aquest any surten els russos, veig. Em sembla que l'Enric és un gran amant dels russos. També tindrem l'Almudena Grandes, amb la lectura de Modelos de Mujer, La vida nueva, de Orhan Pamuk, i Mujeres y días, del Ferreter. I tenim, finalment, Les niñas perdidas, de la Cristina Pallaràs, no, Fallaràs, que és novel·la negra. Aleshores ja veieu que aquí hi ha una mica de tot,
sí,
no?
Sí, molta diversitat, sí,
molt, molt. Ja et dic que hi ha un poti-poti, no? Hi ha clubs de lectura que només fan novel·la, doncs aquí hi ha teatre, hi ha llibres d'aventures, de novel·la, novel·la negra. Les niñas perdidas, per exemple, és un premi. És un premi de l'Elia Confidencial del 2011, de novel·la negra, publicat per Roca, que, bueno, és, com tota la novel·la negra, mostra la part més lletja de l'ésser humà, no? De dues nenes que són segrestades, no? Doncs també forma part de la selecció dels títols d'enguany, de manera que si, ara que ja els he recitat, si algú s'anima i vol compartir la seva impressió amb altres persones de totes aquestes lectures, doncs ja sap que es posa en contacte amb nosaltres.
Doncs la informació ja està explicada, no? Si algú doncs vol participar, i és molt fàcil, doncs que es posin en contacte amb la Biblioteca de Can Puigcener i els oferiran tota la informació necessària. Per acabar, no sé si volies afegir alguna cosa.
Sí, doncs estem treballant perquè cada any en els clubs de lectura ve un autor convidat, no? Ve l'autor en persona, si és viu, clar, no sempre és possible. I aquest any estem intentant que vingui la Najat El Hajmi, perquè com que llegirem L'últim patriarca, que és un llibre bueno, molt potent, el que passa és que aquest any estarà molt sol·licitada i encara no ens han donat resposta. Esperem que vingui, perquè segur que és una persona molt interessant, no? No perquè li hagin donat aquest darrer premi, sinó per tot el que explica en totes les seves novel·les. I també estem amb el mateix club de lectura organitzant una sortida literària, física, quan ja es pugui. Bueno, de fet, ara ja es poden fer sortides exteriors, però sobretot la farem quan faci més bon temps, per fer un recorregut literari per Barcelona a través d'un llibre d'un altre periodista, que és la Barcelona Fosca, de l'Aureli Vázquez. És una guia que t'explica en diferents punts de la ciutat crims que va haver significatius, crims, sí, des de les bombes del Liceu a lo que és l'òpera, als bars on anaven els pistolers, a l'època que hi havia tants problemes entre patronals i sindicats, al Paral·lel. Bueno, és una ruta per tota la ciutat, per conèixer-la a través del crim, no?
Doncs serà superinteressant quan es pugui doncs fer aquesta activitat, aquesta sortida a l'exterior, per fer doncs d'aquesta vivència literària doncs tota una experiència, no? Segur que serà fantàstica, i quan es pugui fer ja també doncs ens agradaria que ens expliquessis doncs com ha anat també, no? Doncs moltíssimes gràcies. No sé si volies afegir alguna cosa més.
No, jo crec que ja.
Molt bé.
He parlat prou.
Però molt interessant, la veritat, doncs, a descobrir avui al fons els clubs de lectura i també qui hi ha darrere de la Biblioteca de Can Puigcener, a banda de fer-nos ressò d'aquest projecte, d'aquesta iniciativa de Que el Sud Llegeix. Moltíssimes gràcies, una abraçada i fins la propera. Que vagi molt bé.
Fins aviat. Adéu, Raquel.
Al matí, amb Raquel García.